Xile ha estat reconegut durant la dècada dels 90 com un país amb una transició democràtica model i fins i tot podríem parlar d'una de les democràcies més exitoses de l'Amèrica Llatina. No obstant això, els anys han anat apagant aquesta espurna, si es pot dir, de brillantor, i hi ha qui diu que aquestes dificultats podrien ser degudes a les dificultats actuals al mateix model de la transició. Senyor Traveria, Antoni Traveria, director general de la Fundació Casa Amèrica Catalunya, hi estaria d'acord?
La transició xilena jo no la considero exitosa. No la considero en absolut modèlica. La renúncia dels demòcrates va ser massa gran, posat en la balança, i tot i que sigui molt fàcil ara, criticar-ho en la distància que dona als anys transcorreguts. No? Però la renúncia a tantes coses que van fer els demòcrates davant de la dictadura dels que havien estat botxins de la dictadura durant els 19 anys que va durar és excessiva. També en el model econòmic, perquè també sempre es posa com a exemple a Xile respecte a la seva economia. La seva macroeconomia, les grans dades, les grans xifres poden ser bones, però és el país de tota Amèrica Llatina amb més inequitat, és a dir, on la distància entre rics i pobres és més gran, perquè la dictadura militar de Pinochet va ser una dictadura que es va posar en mans de l'escola neoliberal de Milton Friedman, l'escola de Chicago, els Chicago Boys, com es van dir en aquella època. L'any 76 van intervenir, en la paraula molt actual, van intervenir l'economia xilena, perquè si no la dictadura hagués caigut per la situació econòmica que vivia el 76. Per tant, allà es va posar en pràctica el model neoliberal amb un experiment que després s'ha anat reproduint a molts i molts països del món amb un fracàs molt gran. No? Aquest fracàs es va traduir en que els rics van ser riquíssims i els pobres pobríssims, i la classe mitjana pràcticament va desaparèixer fins al punt de que les desigualtats socials que s'ha trobat la Concertació, és a dir, els partits que formaven part de l'oposició al règim, hi van haver de fer front, fins caure també en els propis paranys, les pròpies trampes que havia posat la dictadura, trampes basades sobretot en la Constitució del 1980 feta a mida pel dictador, que ha permès doncs que avui Xile estigui governada per Sebastián Piñera, un líder de la dreta xilena, perquè a Xile la fotografia política està molt moguda.
Entreveria condueix una ponència al curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau titulada Conseqüències de la peculiar transició política xilena. Tornem a l'inici, a la primera pregunta. Per què, doncs, és considerada tan exitosa o s'ha seguit com un model aquesta transició?
Bé, perquè la moderació, la renúncia, a mi m'agrada dir-li la paraula renúncia, per això la repetiré tant, la renúncia a no enfrontar-se amb els que van violentar el país, amb els que van trencar la legitimitat constitucional del país per la força, amb les últimes xifres que donen és que hi van haver més de 40.000 víctimes durant la dictadura, entre desapareguts, morts, assassinats, empresonats, torturats. Aquestes 40.000 persones mereixen un respecte i una consideració per part de les forces democràtiques que legítimament van recuperar el poder. Clar, les forces democràtiques van admetre, per exemple, que Pinochet, després de perdre el plebiscit del 5 d'octubre del 88, es perpetués en el poder amb un poder pitjor que el de president, que era comandament en cap de les forces armades. Per tant, era el que vigilava que el poder civil legítim que passava per les urnes, com deia ell, no se passen perquè termino la fiesta en dos minuts.
Parlem d'aquest model econòmic centrat, com vostè bé deia, en les polítiques de l'escola de Chicago. Quin paper va jugar, que a grans trets ja ens l'ha remarcat, quines influències va tenir durant la transició, i és que es va respectar, va ser una preservació exhaustiva, doncs, com vostè ja deia, d'aquest model econòmic, i si encara avui dia trobem conseqüències i un llegat d'aquesta escola de Chicago?
El llegat de l'escola de Chicago està encara present, viu a la societat xilena. És veritat, i això s'ha de reconèixer, que la concertació de partits democràtics, que són els partits que han governat Xile des de l'any 90 fins fa dos anys, és a dir, durant 20 anys han estat governant Xile de forma ininterrompuda, aquesta coalició també peculiar com la transició entre democristians i socialistes, més centre-esquerra, tots junts, per fer front a la dreta, doncs aquesta tesis econòmica i aquesta pràctica la van combatre combatent la pobresa, perquè els índexs de pobresa a Xile eren espectaculars quan va acabar la dictadura. Durant els anys de la dictadura, el promig de creixement econòmic de Xile va ser del 2,9, que és un bon índex anual de creixement. Dels 20 anys de la democràcia, els primers 20 anys, 5,9. Per tant, fent més esforços per combatre la pobresa, més ajuts socials per la població, sobretot per part de la presidència de Ricardo Lagos i de Michelle Bachelet, després, s'ha combatut aquesta pobresa i s'han equiparat una mica més les distàncies entre rics i pobres. Jo sempre dic que el que va fer la dictadura per mitjà de l'escola de Chicago va ser crear una base social inamovible per sempre més, que votaria sempre el mateix, passés el que passés, a la història de Xile. Són el que a Xile s'anomenen estómacs agraïts. Són aquells que tenen molt a agrair a la dictadura, sobretot les seves economies, les economies particulars. Santiago de Xile, qui no hagi estat i qui hagi estat, m'entendrà molt bé. Santiago de Xile és una ciutat on hi ha diversos xiles, no n'hi ha un. Des de l'aeroport fins a la plaça Itàlia, una mica més amunt del Palau de la Moneda, és un Xile molt diferent del que és el Xile a partir de la plaça Itàlia cap amunt. És a dir, els barris de Providència, la Reina Alta, Las Condes, Vitacura, tots aquests barris són Pedralbes multiplicat per 5. És una exageració, l'opulència de la riquesa que ha tingut aquest país gràcies, diguem-ne, en part, a excloure de la societat un tant per cent molt gran de ciutadans. En canvi, un 20, 25, 30% és el que es calcula d'aquesta gent que es va beneficiar i molt per estar al costat del règim, i se'ls va premiar. Se'ls va premiar com? Donant-los un nivell de vida excels, on, per exemple, tenen els seus propis col·legis britànics i nord-americans, en els seus propis barris, tenen els seus propis hospitals privats, per suposat, i tenen una carretera directa des d'aquests barris a l'aeroport, per no haver de passar precisament pel centre, on, pel centre de la ciutat. A mi m'agrada explicar que hi ha moltes famílies d'aquests barris que no han estat mai al Palau de la Moneda, ni l'han vist de prop, l'han vist per la tele, i viuen a la mateixa ciutat, perquè no volen baixar a on està la gent comuna, la gent del carrer, no? Perquè estan acostumats a un altre tipus de vida. I per tant, això que dic de que Santiago té diversos xiles és molt evident encara avui, el 2012, no?
Quina és la situació actual al país? Hi ha una mala gestió en els governs? Hi ha percepció d'un augment, per exemple, de la corrupció? També hi ha moltes mobilitzacions socials. En quin estat actualment es troba Xile i la societat xilena?
Aviam, des d'un punt de vista polític, Xile té un problema que no és només de Xile. Jo penso que els polítics s'han de dedicar a la política. Els empresaris s'han de dedicar a l'empresa, igual que els periodistes s'han de dedicar a fer periodisme i no a fer política. Ens trobem en una situació a Xile en què un empresari presideix el país, i un empresari no pot presidir el país, no és un professional de la política. I això com es paga, com es tradueix? Bueno, això es tradueix en que ell pot ser molt exitós a les seves empreses i ser un fracàs com a president. Jo penso que la gestió en aquests dos anys primers de Piñera, de Sebastián Piñera, és un fracàs de gestió. no ho dic jo, ho diuen les enquestes, que diuen que està poc més del 22-23% d'acceptació popular. Això vol dir que és el president, des de la recuperació de la democràcia l'any 90, amb un índex més baix d'acceptació popular. Malgrat tot el que ha passat, malgrat, com recordareu, la qüestió dels miners del nord, d'Atacama, o les conseqüències del terratrèmol brutal que va sacsejar Concepción i la costa del Pacífic, que semblava que això ell ho havia agafat com una eina, com un instrument de guanyar popularitat. Bé, passat el temps, els miners segueixen tenint els mateixos problemes que tenien abans de l'atzucac, del drama que van viure a la mina, i moltes de les reivindicacions de les persones que van quedar sense vivenda, sense res, a Concepción i aquesta regió, doncs segueixen sense resoldre's. Hi ha hagut problemes interns seriosos en el govern. És un govern en el qual hi ha dues sensibilitats de la dreta molt oposades entre elles, la sensibilitat dels dos partits que la conformen. Un és Renovación Nacional, que és un partit de dretes més moderat, perquè ens situem, seria el Partit Popular a nivell d'Espanya, però seria Renovación Nacional a Xile. I després ve l'extrema dreta, que és un partit que es diu Unión Democrática Independiente, que és el partit que va donar suport incondicional i que va tenir ministres en els governs de la dictadura i que encara avui, en veu baixa, reivindica la figura de Pinochet i es reivindiquen a si mateixos i mai no han qüestionat el perquè del cop d'estat de l'11 de setembre del 1973 i les víctimes que això va produir. D'altra banda, Xile té una base econòmica potent, potser massa concretada en el coure, que és la gran riquesa del país, en les exportacions de coure, i en pocs productes més, els minerals, sí, molt importants, però el coure és viure, està molt, molt focalitzada l'economia en el que és el coure. No? De tota manera, la societat xilena manté uns índexs de creixement molt correctes, com a tota la regió, com a tota Amèrica Llatina, en el conjunt de països, uns més que els altres. Xile segueix estant en un punt bo en la seva economia i, en fi, el fet de que Piñera governi no vol dir en absolut que Xile hagi retrocedit en les grans xifres. Potser en aquests dos anys s'ha escurçat menys aquesta línia tan delicada que hi ha a Xile entre els molt pobres i els molt rics.
Vostè parla concretament del govern actual, però també s'ha criticat molt el govern d'aquests partits, d'aquesta sí. Concertación, i concretament molt també la figura de Michelle Bachelet.
Bé, jo separaria aquí dues coses. Aviam, és veritat que jo també sóc molt crític amb la gestió dels governs de la concertació, precisament per la quantitat de renúncies i pels pocs compromisos, les passes endavant que han fet la majoria dels casos, amb excepcions molt notables, però amb excepcions, no ha sigut una línia de continuació, de complir les promeses electorals que feien en campanya electoral i després moltes d'elles quedaven oblidades. Això és la queixa fonamental. Més enllà que és veritat que la concertació, per les seves pròpies renúncies del principi, el que va provocar és que les lleis de Marre, que és com es diuen allà, que són les lleis de el atado y bien atado, que entenem molt bé a l'estat espanyol, doncs aquestes lleis impedien moltes vegades que la gestió dels governs de la concertació anés més enllà. Les mateixes eleccions són eleccions molt limitades, molt controlades, en què hi ha un sistema que només s'aplica a Xile, que és el sistema binominal, que és un sistema pensat precisament per evitar que quan hi hagués democràcia els partits democràtics tinguessin una majoria folgada en el Congrés. Igual va passar amb el Senat. Al Senat hi havia 8 senadors designats directament per la dictadura, que durant la democràcia van continuar sent senadors fins que es van morir. I el cas de Pinochet encara és més greu, perquè a part de ser comandant en cap de les Forces Armades es va reservar un lloc en el Senat per ell mateix amb caràcter vitalici, és a dir, fins que es morís també. Tot això són impediments que per anys, que parlava abans, per anys posats expressament per la dictadura per quan es recobrés la democràcia. La Constitució del 1980, feta per Pinochet, avui, 2012, és vigent. Per tant, no s'ha pogut modificar perquè per modificar-la necessites els dos terços. I els dos terços del Congrés no els ha tingut mai la Concertació precisament perquè la llei electoral així ens ho impedia. Jo crec que li ha faltat molta valentia als partits de la Concertació, uns més que els altres, i han hagut comportaments polítics per part de la Concertació que han desconcertat a l'opinió pública. I això crec que és bastant el balanç més negatiu que es pot fer dels governs de la Concertació. Crec que amb una denúncia continuada des del govern, des dels governs democràtics, precisament d'aquests paranys que havia posat la dictadura, la gent al carrer se n'hagués sentit més corresponsable de mobilitzar-se per fer possible un canvi real a Xile. Bé, tot això impedeix que la gent se senti satisfeta amb la Concertació, cosa que s'ha vist en les últimes eleccions, doncs expulsant-los del poder i volent provar amb una altra força política, amb un altre líder, en aquest cas l'empresari multimilionari Sebastián Piñera. En el cas de Michelle Bachelet, les acusacions que es fan avui des del govern de Sebastián Piñera són acusacions molt partidàries, per hi ha un motiu al darrere molt clar. Dins de dos anys hi ha eleccions. I aquestes eleccions generals, bé, ara hi ha unes municipals al mes d'octubre, molt importants. Però les legislatives, en les que hi haurà l'elecció a president, nou president, hi ha una temença molt gran dins dels partits de la dreta i de l'extrema dreta de que Michelle Bachelet pugui ser la candidata. Si Michelle Bachelet és la candidata, té molts o quasi tots els números per sortir escollida presidenta en primera volta, sense necessitat de la segona. Primer perquè el record de la presidència de Bachelet és un record molt positiu en la memòria col·lectiva del país, això ho diuen totes les enquestes. Pensem que quan va sortir ella del poder, que això és un cas insòlid, arribava a la seva popularitat al 82% de gent que aplaudia la seva gestió. Per tant, de què es tracta ara? Es tracta de destruir la imatge de la Michelle Bachelet tot el que es pugui. Tenim present que a Xile també hi ha una altra peculiaritat d'aquesta transició, que és els mitjans de comunicació, on no res ha canviat i on no hi ha cap diari, per exemple, cap diari, tret d'una revista magnífica, però que és una revista irònica, The Clinic. Tot l'altre són diaris que van servir fidelment a la dictadura. No hi ha cap diari que jo pugui llegir a Xile. Confesso que quan vaig a Xile no llegeixo premsa diària.
Quins són, ara per ara, els reptes de futur del país? S'han vist moltes mobilitzacions, parlava vostè dels miners, podem fer també memòria dels estudiants fa no poc més d'un any i menys i fins i tot. Sí. Quin paper jugarà la societat civil en aquest sentit i quins són els reptes de futur?
Bé, la gent jove, les noves generacions de xilens, estan cansats del mateix discurs. És un discurs, per altra banda això passa a molts altres països del món, d'Amèrica Llatina per suposat i també d'Europa, no? En què està en qüestió el sistema polític tal com està, poc participatiu, molt endogàmic, molt corporatiu, molt, aquesta és la crítica que se li fa al sistema, no? Que el sistema no evoluciona al pas que evoluciona la societat. La societat té unes demandes que el sistema polític no respon a aquestes demandes amb la mateixa intensitat i al mateix temps que ho reclama la societat. I moltes vegades la societat, o la majoria de vegades, la societat sembla anar per davant de la classe política. Els pingüinos, que és com es coneix els estudiants xilens, ben coordinats, ben organitzats, amb unes mobilitzacions molt massives, des de l'ensenyament secundari, és a dir, estem parlant de nois i noies dels 13, 14, 15 anys, van encetar un procés de conscienciació social molt gran que ha provocat la inversa, és a dir, han provocat que prenguin consciència de la situació en què està el país els adults, és a dir, els seus propis pares o els tiets. I ara ha passat una cosa ben curiosa, que és que les manifestacions a Xile que van començar els joves de 13, 14, 15, 18 anys, 17 també els de la universitat, no? Porten els pares, però són ells els que porten els pares. I aquesta és una cosa, diguem-ne, que crida molt l'atenció. Per què és tot això? Bé, a la societat xilena es va instal·lar una mena de casta, que eren els militars. Els militars tenien tota mena de privilegis socials, economats, on el menjar sortia més barat per ells que per un obrer o per un treballador o per una persona de la classe mitjana. Els seus propis supermercats, la roba i uns bons sous. Per exemple, no? El cas dels militars. Clar, una altra de les coses és que es va primar, sempre s'ha primat a Xile, la universitat privada, on hi ha multitud de universitats privades. Hi ha una oferta privada espectacular, fonamentalment universitats nord-americanes i angleses. I al costat d'això, la universitat pública se la va anar deixant caure. Clar, això vol dir que els fills de les persones amb menys recursos no poden accedir a les universitats privades. I per tant, el que reclamen aquests nois i aquestes noies? Reclamen una universitat pública bona, de qualitat i a més accessible per la majoria de gent. Al final, què vol dir això? Les mateixes oportunitats per tothom, que és una cosa que a Xile no passa. A Xile especialment no passa. Igual passa amb la sanitat. La sanitat privatitzada, de la forma en què es va privatitzar a Xile, ha fet excloure a molta gent que ha tingut unes necessitats que no ha pogut veure complides o ateses a la sanitat pública, perquè la sanitat pública es va anar deixant i desprestigiant al mateix temps. Cosa que altres països s'intenta ara també fer, no? Bé, tot això fa que hi hagi un clima de mobilització important a dins de la societat i que els governs, també l'actual, hagi pres nota. En fi, algun ministre que altre ha caigut gràcies a les mobilitzacions i gràcies també al seu les seves formes de fer i el seu estil de fer les coses, no? Futur. Bueno, el futur jo crec que passa, diguem, perquè hi hagi una millor inclusió social interna a Xile. Xile és un país complex, diferent a molts altres, perquè té un mur de contenció que és la cordillera. Clar, els avions la salven, però la cordillera impedeix moltes vegades una comunicació molt més còmoda que entre altres països que no tenen aquest mur allà a dalt, a la Aconcagua. Doncs costa, eh? Costa passar d'Argentina per la Aconcagua a Xile, has de fer un revolt, a més, molt perillós, per cert, amb autocar, i a l'hivern és impossible perquè es tanca el port per la neu, no? Per tant, Xile té un punt, diguem-ne, de cert aïllament que necessita, per tant, una gran vitalitat interna. Hi ha una cosa que la dictadura el que va provocar, a més, és un canvi cultural molt important a la societat xilena. La por. La por està encara instal·lada ara en el ciutadà xilè. Hi ha una cosa que jo, que em sento molt xilè i per tant puc parlar-hi amb molt de respecte a la gent, no? I així vull que s'entengui això que vaig a dir. Si us hi fixeu, hi ha una tendència general a que quan un xilè et saluda, baixi el cap. Et mira i baixa el cap. Això és la por. La por que van instal·lar en la societat, a tots els nivells de la societat, els militars i la dictadura tan salvatge, tan cruel, que va representar Pinochet. Jo quan a mi em passa això, amb amics meus que em baixen el cap quan em donen la mà, bueno, els hi dic directament. Ni a mi ni a ningú mai has de baixar el cap. El cap ben alt. No tens res que et diferenciï de mi i molt menys de ningú, de compatriotes teus, diguem-ne, en absolut. No? Aquesta és una tendència que va fer molt de mal, no? I que està molt ficada en la consciència col·lectiva del país. La dictadura fa molts anys que va acabar. Pinochet no fa tants que es va morir. I encara té als seus seguidors incondicionals, malgrat, això sí, que és una curiositat ben gran de Xile. Clar, en fi, els favors o la gent que va estar, que va començar a estar en contra de Pinochet, sent pinochetistes, va ser quan va esclatar l'escàndol de que ell havia robat, diguem-ne. Per lladre sí, va ser criticat, per assassí no. I això és una altra cosa que ha de superar la societat xilena. Pinochet va ser un assassí, i és un assassí, diguem-ne, que no mereix el cap respecte i cap consideració pel que va fer en els seus compatriotes. Jo crec que hi ha un exemple molt clar del que dic. Un militar que per la seva ànsia de poder és capaç de bombardejar, d'ordenar el bombardeig d'un palau presidencial, com va ser el cas del Palau de la Moneda, on hi havien 15 persones mal armades que eren la guàrdia personal del president Allende, per fer aquest espectacle d'entès, que a més va ser filmat i que l'han vist 80 vegades i el seguirem veient, generacions i generacions seguiran veient aquest bombardeig d'un palau presidencial on hi havia un senyor que mai a la vida havia tocat una arma i que s'acaba suïcidant amb aquella arma, i quatre més, algun periodista i personal administratiu. Bueno, jo crec que això denota molt la qualitat del personatge en què parlem. A més, un traïdor, que el que va fer, traïdor covard, un traïdor que el que va fer és jurar-li i perjurar-li fidelitat al president Allende només unes hores abans d'encapçalar un cop militar contra el president Allende. I covard perquè en les converses gravades també entre l'almirall Patricio Carvajal i l'Allende, que feia intermediari del Pinochet, les converses aquestes privades, tothom ha pogut escoltar la qualitat de Pinochet quan li deien al Patricio Carvajal: lo ponemos en un avión y después el avión se cae. Aquest és el personatge. Aleshores estem parlant d'una persona d'un cert detestable que va fer un mal horrible en els seus propis compatriotes.
Amb aquestes reflexions ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, senyor Travaria.
Gràcies a vosaltres.